la sala hay un monolito. Siempre estuvo ahí. Llegó antes de que la abuela naciera y probablemente sobrevivirá a todos nosotros. Está empotrado en el suelo, mide 1,50. Su color es el del cemento húmedo. A veces dan ganas de rezarle.
Però no ha passat mai que els diaris posin a disposició més del 2 o 3% del seu espai per als anunciants. Ningú no comprarà mai aquesta quantitat de productes. És del tot impensable. Totes les notícies verdaderes les han censurat i substituït per publicitat.
Y bien, el tema es la memoria. Tempo, andante, tendiendo a andante moderato, sostenuto. Probablemente la zarabanda, de solemnidad templada y con un segundo tiempo prolongado, estaría bien para empezar. Händel, mejor que Bach. Repetición rigurosa a la vez que desplazamiento hacia adelante, moderado y solemne para empezar. Luego, todo puede y debe desmoronarse.
El present va començar fa 28 anys. En els primers balbucejos de la meva consciència hi veig l'alegria insòlita d'existir. Insòlita perquè era insolent. Al meu voltant hi regnava l'aflicció. Tenia 8 mesos quan el meu pare va morir en un accident mentre retirava mines. Queda clar que morir és una tradició familiar.
Tants coberts i sóc sol a sopar. I els àngels, senyor? Els àngels que van venir eren negres i tenien banyes com de màscara africana.
Un llibre recomanable per passar les vacances és La Vuelta al Día en 80 Mundos, de Julio Cortázar. I retrobo periòdicament el text titulat Acerca de la manera de viajar de Atenas a Cabo Sunion, on Cortázar parla del seu amic Carlos Curau, de com Carlos li explicava la manera d'anar en autocar de la capital grega al cap que acull el temple de Posidó, de com Cortázar va fer finalment l'excursió i de com, quan l'explicava als seus amics, el relatava el viatge que s'havia imaginat que faria quan Carlos li explicava el viatge.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar, cantando coisas de amor.
Som-hi, obrim, per tant, amb Chico Buarque, que cantusseja, el Jordi Puntí. Com estàs?
Bé, molt bé.
Molt content de sortir. No?
Sí, Chico Buarque, i tant. Fa un mes actuava a Lisboa.
Què dius? Hi vas anar?
No, m'hauria encantat. Ai. Algú m'ho va explicar.
Deu ser gran, ja, no?
Sí, és molt gran i fa molt pocs concerts, però, bueno, mira, encara de tant en tant s'escapa només Brasil i Portugal, pel que jo sé.
Ai, el repescarem, bueno, sí. Abans que jubili. Anna Vallbona, molt content de retrobar-te físicament.
Hola, què tal? Com anem?
No, també com tu, que fas un aspecte
bé.
De felicitat màxima. Borja Bagunyà, com estàs tu també?
Hola, com va? Bé.
El Beltran?
Com anem?
I Xenia Diaconova.
Què tal?
Heu sentit prèviament uns quants textos. Són tastos del que seran algunes de les recomanacions d'un estiu infinit, perquè les lectures us acaben, la literatura tampoc, i avui, com sempre, amb un criteri no programàtic i un punt arbitrari, hem fet una recopilació de llibres que tenen interès per motius diversos i que us poden acompanyar. Les llibreries són obertes, les biblioteques també, i l'estiu és llarg, no? I ara no hi ha excuses. Vull dir que la resta de l'any tampoc, però l'estiu encara menys. Per tant, Jordi, home, ja que sentíem Chico Buarque, veig per aquí alguna cosa.
Sí, molt pertinent, molt pertinent. Tot i que Chico deu ser més de Rio, però aquest llibre es diu Seul, el fragment que he llegit és just al començament d'aquest llibre, que es diu Seul, São Paulo, d'un escriptor que és Gabriel Mamami Magne, que és bolivià, i que ha publicat, aquesta és la seva primera novel·la, va guanyar un premi a Bolívia, i aquí l'acaba de treure Perifèrica, suposo que hi va haver una edició primer a Bolívia i ara devien considerar que era interessant i que valia la pena recuperar-lo. És un llibre molt, molt entretingut, molt divertit, jo crec molt d'estiu, i al mateix temps és un d'aquells llibres que revela moltes coses d'una cultura que és molt desconeguda, que és la dels bolivians, no? I d'una literatura molt desconeguda. En realitat, passa una cosa que jo crec que és bastant general a tot Sud-amèrica, que és que, i sobretot en països pobres, que és que la literatura i la cultura sempre s'ha fet des de les classes altes, no? I gent amb estudis que han pogut marxar fora. I en aquest cas, Gabriel Mamami Magne és un escriptor de classe mitjana que per sort va poder estudiar i que avui dia viu al Brasil. I aleshores, en aquest llibre fa un exercici d'explicar com és la vida dels bolivians que estan fora i més concretament que estan al Brasil. Resulta que el 40% dels ciutadans de Bolívia viuen fora del seu país, no? I ells mateixos, quan parlen d'aquesta gent, parlen de la diàspora. I aleshores, en aquest cas, el narrador explica la història d'un cosí seu que va néixer ja a São Paulo, però que ha hagut de tornar a Bolívia per fer el servei militar, i aleshores explica tot com ha sigut la vida d'aquest cosí fins que ha arribat a Bolívia, no? I el que fa, sobretot, és explicar-te una confrontació soterrada però molt evident que hi ha entre bolivians i coreans a São Paulo, perquè són els que controlen el mercat de la costura. Són Caram. Els que fan les peces de roba, que entre ells se les copien, fan falsificacions, i aleshores, bueno, aquest episodi, diguem-ne, que és una cosa així com molt aleatòria, li serveix molt bé per explicar les diferències entre immigrants de diferents països. A Bolívia és un país, diguem-ne, on dintre del territori sud-americà és com el considerat el més pobre, i per tant davant dels coreans són també molt pobres, malgrat que tots són immigrants, no? Tot això ho explica a més amb molt sentit de l'humor. Hi ha un moment on diu, per exemple, Argentina volia ser l'Europa de Sud-amèrica i va fracassar. Brasil volia ser els Estats Units de Sud-amèrica i va fracassar. Bolívia volia ser la Bolívia de Sud-amèrica i va fracassar. Hi ha sempre un joc, a més, amb un rerefons que té a veure amb aquest monolit del principi, que és una cosa com molt simbòlica, que, de fet, dins del llibre no té gaire importància, però sí que la té posteriorment, perquè representa que és una herència, que és l'herència aymara, no? Que és anterior a les nacions, i que, per tant, d'alguna manera és el que, segons el narrador, acaba unint a coreans i bolivians, que és les faccions, l'aspecte físic, no? Que a vegades es poden arribar a confondre, i de fet passa molt sovint que els coreans els diuen xinesos i a xinos, i els bolivians també els diuen xinos a Sud-amèrica, no? Llavors tota aquesta barreja funciona molt bé com a novel·la per anar descrivint també la dificultat de trobar la teva identitat quan ets un immigrant en un país de molts immigrants i en una ciutat, São Paulo, que té, no sé, 20 milions d'habitants i que, bueno, d'ètnies n'hi ha tantes com vulguis, no? I res, doncs això, que és un llibre molt, molt entretingut, i on no hi surt Chico Buarque, però sí que hi surt la música coreana, el K-pop, perquè casualment el protagonista, que es diu Tyson, vol crear un grup de música K-pop coreana.
Està bé. Home, si té èxit, ja té la vida solucionada, perquè els uns quants que en tenen,
sí.
Ja passa, tot està molt fabricat. Però és interessant perquè també culturalment has explicat un munt de coses que jo ignorava que passessin allà, no? Aquesta cosa així de la costura. Sí.
I llegir autors bolivians, que en
sí,
realitat jo abans de venir aquí repassava i pensava, bueno, conec l'Edmundo Paz Soldán, sí, que efectivament és un escriptor bolivià però que s'ha fet a Nord-Amèrica, als Estats Units, i crec que no en conec cap més. Bueno, potser algun altre em sortiria, però costa, no?
Quants bolivians escriptors som capaços de citar en aquesta taula? 3, 2, 1. Molt bé, Anna Vallbona. Tu què has portat?
De
fet, em costaria reproduir el nom del que acaba de recomanar.
Gabriel Mamami Magne.
Ara.
Exacte. Jo porto un autor alemany, que de fet és cineasta, el Werner Herzog, o Herzog, i porto pròpiament la que és la seva primera novel·la, que no deixa de ser curiós, és El crepuscle del món, que ens fa anar a una altra banda, a una illa de Filipines que es diu Lubong. I clar, és a dir, Werner Herzog, director de cinema, de culte i tot això, amb un univers molt marcat per pel·lícules com Fitzcarraldo, no? el vaixell que passa per la muntanya, ho podem tenir molt al cap. Aleshores, i tenia llibres de no ficció,
Té unes memòries que podrem llegir també a l'altre editorial al febrer de l'any que ve i que segur que seran molt interessants, però el que és aquesta primera novel·la és una cosa que a mi m'ha despertat molta curiositat, que entronca molt amb l'univers d'abismes i de personatges obsessius com el de Fitzcarraldo. I la història d'aquí és curiosíssima, no? És un soldat japonès, us diré el nom ara de seguida, un soldat japonès molt mític, diguéssim, al Japó, Onada, que va estar 30 anys pensant-se que la Segona Guerra Mundial encara continuava. La història és sabuda, no? Ell es va estar a la selva d'aquesta illa que us deia de Filipines, defensant-la dels filipins durant 30 anys. Clar, la història comença, i això també és com bastant curiós, com l'explica Werner Herzog, que en diu novel·la d'això, en el sentit que la ficcionalitza la història i que juga, doncs, a explicar-la amb elements enormement literaris, i a més a fer de narrador amb molta gràcia. És a dir, el llibre comença explicant que ell és a Tòquio per posar en escena una òpera i que li diuen que l'emperador voldria conèixer-lo, però ell diu que li fa mandra, a grans trets, perquè què ha de dir, què ha de parlar amb l'emperador.
Sí. Aquí no li faria mandra parlar amb l'emperador.
Lo típic, no sé. Jo sempre ho havia pensat, l'emperador del Japó, no. I algú li pregunta, i amb qui t'agradaria parlar? I diu, amb aquest soldat. I aleshores acaba coneixent aquest soldat, amb qui parlarà després altres vegades, i aixeca la seva història. Però clar, és una història de 30 anys de buits, no? És a dir, aquest soldat es passa 30 anys allà, una part d'ells amb dos soldats més, i els últims anys se'ls passa sol allà, sol, dins la jungla, dins la selva, que això els emparenta en certa manera, perquè el Herzog amb les seves pel·lícules també ha estat molt dins la selva i tota la pesca. I clar, per tant, forçosament ha de ficcionalitzar, i llavors ens trobem amb un relat que té alguna cosa de militar, té sobretot algun punt existencial, no? d'un personatge que persegueix una quimera que en realitat és una mena de somni, i que el mateix personatge en molts moments es pregunta si no és un sonàmbul, no? I alhora hi ha una part de distància amb la guerra, encara que hi hagi relats i estones de detalls militars, del final de la Segona Guerra Mundial, d'incursions i sortides de la selva per sobreviure, i maten alguna gent, doncs, per alimentar-se, no de la gent, sinó del que conreguen els pagesos, el que sigui. Però és molt curiós com va fixant els detalls a partir dels quals aquest soldat segueix alimentant el seu somni, no? El seu somni buit. El fragment que he llegit abans és, per exemple, doncs, de diaris que els hi fan arribar, perquè hem de pensar que ja els últims anys doncs, fan arribar-li missatges per altaveus del seu germà de surt, si us plau, que la guerra s'ha acabat, i ell segueix pensant que allò és una invenció, que és l'enemic, que el vol despistar, no? És a dir, hi ha alguna cosa d'abismal i d'obsessiu en el personatge noble, perquè porta fins a les últimes conseqüències, doncs, la missió que li va encomanar un oficial, que és que no deixés mai l'illa i fins que vinguessin els japonesos, però clar, els japonesos havien guanyat, no? I aleshores, això, en aquests diaris que ell veu, doncs això, el que pensa és que són diaris manipulats, que és impossible que hi hagi tanta publicitat en un diari, que és impossible que la gent vulgui comprar tot allò, o per exemple, doncs, rastregen les marques que troben de xiclets i fan tesis al voltant de si aquell xiclet ha estat mastegat, si és una altra trampa que els paren. O, per exemple, doncs, clar, hem de pensar que els anys posteriors a la Segona Guerra Mundial, per aquells varals al cel, passen tot de bombarders, avions, que van cap a altres guerres, la Guerra de Corea, la Guerra del Vietnam, i, clar, són senyals al cel que el nostre soldat interpreta del revés. No? És a dir, acaba sent un llibre que és cru a estones, però també és divertit. I i veiem això, un personatge a l'abisme del món, no? I és Herzog és un gran explicador d'històries.
I tant. Que bé, doncs, i dius que el febrer a més a més tindrem
sí,
memòries.
Sí, les memòries, també amb l'altre editorial, per tant, serà molt interessant de llegir.
Mentre
sí,
està
sí.
Aquest crepuscle al món, a l'altre, Borja, has llegit aquest?
El Herzog?
Sí.
No, i, però estava pensant que té una certa relació, explicat com l'ha explicat l'Anna, amb el que jo venia a recomanar per l'estiu. He de confessar que no he acabat de llegir-lo. És una d'aquelles
no
recomanacions.
És el millor, fins i tot, perquè si...
Sí, jo crec que sí. Hi ha alguna cosa d'estar dins d'una lectura que també contagia...
Clar.
Contagia alguna cosa diferent. Pot ser que ara s'esguerri el llibre, si el llegim i s'esguerra les últimes 100 pàgines, disculpeu.
No et demanarem allò.
No puc posar aquest segell de garantia de que al final és tal o pasqual. Jo parlava de Georgi Gospodinov, que és aquest escriptor búlgar. Ara, Jordi, que deies això dels escriptors bolivians, a mi em passava el mateix amb els búlgars. I pensava, dic, en conec un altre, un, que és el Radichkov, el Jordan Radichkov, que havia fet la Vessadari de pólvora.
Stoikov, més futbolistes que
Lubo Penep, sí.
Escriptors, escriptors. I que la Vessadari de pólvora em va semblar meravellós, ja, mira, recomanació tangencial automàtica. Editorial i Gospodinov té a més a més l'afegitó d'haver estat l'autor que ha guanyat el Booker d'aquest any, en què Eva Baltasar participava i com a finalista. També m'agrada subratllar allò perquè si en algun lector es va desanimar perquè no guanyés l'Eva Baltasar i va deixar de banda aquest premi, doncs que no el deixi de banda, perquè justament l'autor i el llibre que ha guanyat, que és, insisteixo, Gospodinov, amb un títol, en anglès era Time Shelter, refugi de temps o cronorefugi, i en castellà ho han traduït com les tempestàlides, a Fulgencio Pimentel, que és un llibre que té, almenys la premissa em sembla absolutament meravellosa. Explica la història d'un metge, d'un personatge fascinant, flaneurista, que es diu Gaustin, que inaugura i munta una clínica per malalts d'Alzheimer, on, diguem-ne, tot aquest edifici, aquests edificis novel·lescos absolutament fascinants, recrea totes i cadascuna de les dècades del segle XX, per tal que aquests malalts d'Alzheimer puguin, d'alguna manera, recrear o estar en un entorn que els hi recrea, doncs, els seus anys de plenitud, els seus anys de felicitat. Llavors, bueno, més o menys cadascú, doncs, diu, no, jo vull seguir, no?, d'alguna manera, en la dècada dels 30, dels 40, dels 50, i doncs tenen les seves habitacions, els seus espais adequats en això. Què passa? Que de seguida comencen a arribar tot d'individus que volen ser inscrits a la clínica, però que no pateixen de cap mal i no estan perdent la memòria, no? Llavors, de sobte, la novel·la es converteix en tota una reflexió, aquesta mena de contagi o de plaga, diguem-ne com vulguem, de la nostàlgia contemporània, no? De dir, bueno, jo per què he de viure en aquest meu present, on el futur doncs és precari, escàs, col·lapsista, i més o menys desesperançat, quan el que puc és, diguem-ne, pagar uns diners, inscriure'm en un lloc i viure, diguem-ne, en aquesta altra mena de ficció. Per això pensava que hi havia alguna cosa d'aquests personatges deslligats del present, no?
Sí, de la realitat, no?
De la realitat i que,
però
bueno, decideixen...
Alhora, no?
Exacte, sí. Exacte. I que decideixen, doncs, això, jo vull seguir vivint en aquell meu moment d'aquella vida en què jo vaig ser feliç. Uh-huh. Òbviament, aquesta clínica de Zúric, doncs, és incapaç de contenir l'èxit d'aquesta massa, llavors, que és més o menys per on estic, tot això es contagia i comença a estendre's per tota Europa. Cosa que em feia pensar, a banda d'aquesta qüestió de la nostàlgia, em feia pensar també en un altre llibre meravellós que es va traduir, crec, fa 5, 6, 7 anys, que era El futur de la nostàlgia, de la Svetlana Boim, no sé si el recordeu, que també ho agafava des de l'assagisme i des de la crítica cultural, també per pensar justament aquest lloc que està ocupant políticament o ideològicament o estèticament la nostàlgia, no? És a dir, tots vivim, no?, en aquest munt de sèries, pensava a través de Gospodinov, però tots aquests èxits recents de dir, hòstia, farem aquesta sèrie, no?, Stranger Things i totes aquestes mandangues per reanimar tota aquesta nostàlgia als 80s, perquè la generació que vam ser petits, no?, els 80s-90s, doncs ara tenim el poder adquisitiu per consumir una sèrie de productes. I, bueno, si us ve de gust això, passar a dedicar una estona d'aquest estiu a donar quatre voltes sobre la qüestió de la nostàlgia, tant la novel·la de Gospodinov
com una cosa amb l'altra, no?
Com la de Bohm. Sí, sí, clar, perquè és aquest paper també incòmode de la memòria, dir, per què decidim recordar segons què i no...
Recorda el títol de Gospodinov?
Gospodinov és Les tempestàlides. Està Fulgencio Pimentel en castellà, no s'ha traduït al català, es convida,
a la traducció. I si no us ve de gust el gust de la nostàlgia, la seva novel·la anterior, que és La física de la tristor, Física de la tristesa, també a Pimentel, és absolutament meravellosa. O sigui, tant un com l'altre és una manera, diguem-ne, fenomenal, ei, de llegir un autor búlgar.
Sí, això està bé, apuntats als dos títols.
Tiri-tiri-tiri, oi man bar ma balà, pa que fa un bon del camp, que m'arriba una moixassa, que m'ho piensa, que ara diemba me fa sospirar, doi tre rimos en nien de chiu, com aquella que fai tu. L'anna fanna morrara, e rimbetto mara, Margellina
s'ha rebuda. Som-hi amb vanesis que ens també generen aquesta nostàlgia quan érem petits i corrien pels carrers a Nàpols, eh? Allà com fa...
Encara me'n recordo.
Exacte, com fa l'amica Geniale, també. En tot cas, avui a Ciutat Maragda, ja ho sabeu, estem, en fi, nodrint i omplint la motxilla de lectures interessants de tota mena per aquest estiu llarg, i l'Ol Beltran també en té algunes. Mm. Per tant, comença, aviam quina... aquesta ronda, què vol recomanar?
Sí, no sé si hi ha nostàlgia, no?, en la visió que dona la Mélie Nothomb del seu pare. Confesso, i potser alguns oients els estranyarà i fins i tot alguns s'escandalitzarà, però jo és la primera novel·la que llegeixo de la Mélie Nothomb, que és aquesta Primera sang, Premi Renador, això es troba Anagrama, amb la traducció del Ferran Ràfols Gesa. Resulta que el pare de la Mélie, el Patrick, va morir el primer dia del confinament per la Covid-19. Em sembla que no va morir de la Covid-19, va morir d'aneurisme, si no m'equivoco, tenia 80 anys llargs, i bueno, ja està bé també, no?, que hi ha molta literatura de retret contra els pares, no?, especialment contra el pare, contra la figura del pare, que no dubto que pugui ser merescuda, no?, però trobar un testimoni d'agraïment, si vols dir-ho així, no?, per part d'una filla cap al seu pare, doncs també reconforta, segons com. Llavors, comences la novel·la i et trobes el pare de la Mélie Nothomb, en Patrick, davant de l'escamot de fusellament, davant d'un escamot de fusellament. És el Congo belga, o l'antic Congo belga, perquè ja estem en fases de descolonització, és l'any 64, ell és cònsol de Bèlgica, i el que ha de fer, una mica com Xerezade, és entretenir aquells soldats, aquells guerrillers que amenacen en matar una colònia de 1.500 europeus, la majoria són belgues. Bé, la novel·la comença aquí, davant de l'escamot de fusellament, cosa que recorda, no?, el Cien Años de Soledad del Gabriel García Márquez, i de fet no és una cosa que vagi massa lluny d'osques, no?, perquè de fet hi ha realisme màgic en aquesta novel·la de la Mélie Nothomb. No té la forma barroca de Gabriel García Márquez, al contrari, aquí hi ha una fa bandera, jo diria, de la simplicitat, de la claredat d'exposició. A partir d'aquest començament, doncs, hi ha un flashback, se'n va cap a, segurament, els episodis més decisius de la vida del seu pare, aquella infantesa, després l'enamorament. Clar, pensava, no?, quina importància té, o sigui, com ens enfrontem en la vida, no?, i què ens determina? Són les coses que ens passen, o hi ha una mena de motxilla que ja ve amb la càrrega genètica? Perquè la història del seu pare, segons com te la miris, dona per un drama, per una tragèdia. És a dir, el pare, que era militar, que era soldat, li esclata una mina quan ell tenia 2 anys. La mare es queda atrapada en el model de la vídua inconsolable, de manera que el fill més aviat li fa nosa, perquè ella encara està enamorada i és el marit el que li omple els dies, el marit absent, el marit mort. Després hi ha l'avi matern, que és un militar superestricte, l'avi patern, que és un poeta i allò que en podríem dir un aristòcrata pobre, és a dir, un home que té un castell, sí, a les Ardenes, però que no té com alimentar la seva família. I, a més, quan el nano va cap allà, que és petitíssim, té 5 o 6 anys, es troba amb una caterva de cosins que el maltracten, que el torturen pràcticament. Bé, però de tot això, diguéssim, el pare de l'Emilie, per la raó que sigui, doncs en construeix una, o a partir d'aquí construeix una biografia que està marcada per l'entusiasme, o si no tant, per l'alegria de viure, no?, o per l'acceptació dels fets. no? I fins i tot quan estan allà atrapats en aquella situació en què es troba en perill de mort, en què hi han companys seus que hi van matant, doncs no deixa de viure-ho com una mena d'èxtasi, no? O com una cosa que l'omple, no? És a dir, és un present que almenys en el record de la seva filla doncs està ple de sentit. La veritat és que és la primera novel·la, repeteixo i confesso que llegeixo d'ella, però m'ha semblat excel·lent, a més aquest punt de gràcia, no? amb què va tocant les coses. Podria semblar que hi passa de puntetes, però al mateix temps va pròpiament a l'essencial, amb un humor que a vegades és un humor negre, potser amb amor, a última hora, amb molt d'amor pel pare, i és un llibre amb un punt de màgia que m'ha semblat molt maco.
Doncs mira, si t'ha agradat, tens feina, perquè has escrit tantes coses, és una doctora tan prolífica, no?
Jo ara estava pensant que un dia hauríem de fer un programa sobre Amélie Nothomb on cadascú en tries una.
Sí, exacte.
No? Perquè jo n'he llegit 3 o 4, una vegada em vaig traduir una.
És veritat, jo vaig començar amb Estupor i tremolós, no sé si era la teva o era en Sergi Pàmies.
No, jo vaig traduir la primera que va escriure, que es deia Higiene de l'assassí.
Ah, això mateix, és veritat.
Higiene de l'assassí, sí, que està molt bé.
Sí, crec que Anagrama i Empúries, més o menys, s'ha publicat.
A Columna,
això mateix. La columna era Columna. Sí. I sí, doncs això, és prolífica i a més té aquesta particularitat que fa, com a mínim, moltes edicions que surt, apareix, no?, ella amb coberta, a vegades amb un d'aquells barrets una mica extrafolaris. Déu-n'hi-do, quina coberta aquí, eh?
Sí, ella està, diguéssim, com, bé, té tot de ganivets molt a prop. Sí. De fet, és que, exactament, bueno, que li ha anat d'un pèl, és que li va anar d'un pèl que naixés, no?, perquè era una possibilitat gairebé remota que el seu pare sobrevisqués a tantíssimes coses.
L'atzar i les ombres. Heu de saber que fa molta estona que ens escolta la Xenia Conova, tots, amb atenció, i amb un llibre a les mans. I a l'altura de l'Adolf i de Melina Tom ha canviat de llibre, i jo fa estona estic preguntant per què. I què t'ha fet, què t'ha dut a deixar el llibre que tenies aquí al dit marcat i tot a buscar-ne a dalt? No sé si es pot explicar, si hi ha alguna raó fosca, no, tu mateixa.
No tan fosca. Sí, he canviat de llibre. El David té una visió perifèrica espectacular. Jo sóc incapaç de fixar-me en res ni en ningú quan estic preparant un petit discurset, o sigui que... Chapó. Però vaja, jo he canviat de llibre perquè he pensat que recomanaré un llibre per començar que té a veure amb algunes coses que han anat sortint de la conversa.
Ja, molt bé. Ets una gran escoltadora, això.
Bueno, ho intentem. En primer lloc, perquè l'Anna ha parlat d'un llibre d'un cineasta, però que també és escriptor, i jo, sense posar-nos d'acord, he fet el mateix. He portat un llibre d'un gran guionista que alhora és poeta, que és Tonino Guerra. Mm-hmm. No sé si ho dic bé.
Sí, sí.
Doncs bé, i a part sortir el tema de la nostàlgia, que aquest llibre que recomanaré també està impregnat d'una mena de nostàlgia molt particular, i, a més, sortia el tema d'orígens exòtics, d'autors que recomanem. En aquest cas, el Tonino Guerra és italià, però, per tant, no és especialment exòtic, almenys vist des d'aquí. Mm. Però sí que és molt curiosa la llengua en la qual està escrit el llibre que recomanaré, que no és l'italià estàndard, és el dialecte romaniol, que jo, sincerament, ni sabia que existís fins que vaig descobrir aquest llibre, i... És un recull de poemes que aquí porto en traducció castellana. Em consta que hi ha una traducció catalana publicada a Dia, però no l'he sabut trobar, i la que porto és la traducció castellana publicada a Pepitas per Juan Vicente Piqueras, una traducció esplèndida d'un llibre que es diu La miel, de Tonino Guerra. I veus l'original, afortunadament és una edició bilingüe, bé, si no fos bilingüe no me l'hauria comprat, perquè sempre he de veure l'original, i tu veus l'original amb romanyol i francament no s'assembla gaire, per no dir gens, oi? A l'italià normal.
Sí, normatiu, sí,
normatiu,
és que això,
estàndard.
Tants idiomes.
Hi ha coses que, vaja, que no s'entenen gens, i sort, bueno, en aquest cas de la traducció al castellà, que a part d'aclarir-nos de què va, a més sona molt bé. I és un llibre preciós. Feia molt que no gaudia tant amb un llibre de poemes, realment. Que a més, com que està fet pel que ha passat a la història, segurament, com el guionista de Fellini, no?, en gran mesura, el guionista de Marc Cort, de La nave va, i de tantes altres pel·lícules meravelloses, és un llibre molt cinematogràfic. És un... És un llarg poema narratiu que explica, amb diferents cants, cadascun dels quals és curt, el retorn d'un home de 70 anys de la ciutat al seu poble natal, que abans hi havia força gent en aquell poble i en el moment en què hi torna només hi ha 9 persones allà vivint. I una d'aquestes 9 persones és el seu germà. I llavors tota l'estona un es pregunta si aquest germà és real o si aquest germà és una mena de fantasma del que hauria sigut el protagonista del poema si s'hagués quedat al poble i no hagués marxat a la ciutat. Per tant, d'entrada hi ha aquesta incògnita que fa que el llibre sigui atractiu i que mantingui el misteri i l'atenció tota l'estona. I després està ple de detalls meravellosos, plens d'humor, d'un gran sentit de l'humor. I que es digui la Mel, bueno, és sorprenent també, perquè de fet la Mel no és que surti gaire, però és la imatge, bueno, com un símbol d'una cosa que ell enyora, de la Mel de les abelles del seu poble. I tota l'estona es troba amb que les coses que ell trobava a faltar i que volia retrobar el seu poble ja no hi són o estan canviades, no? I es troba constantment amb les diferències entre els seus records i la realitat. I bé, us volia llegir un poema que és la descripció que fa d'aquest germà misteriós, que és bastant la quintessència del llibre, que diu: "Mi hermano camina con las manos detrás de la espalda. Cuando come, se para bien los codos sobre la mesa, se ata los zapatos apoyando los pies en una silla. Cuando se lava la cara, refunfuña, resopla, tiembla de frío. Con su bigote tieso y su sombrero que no se lo quita ni para dormir, si lo llaman se da la vuelta entero, de una pieza, como si estuviera empalado. Se le han quedado las cosas de la gente de antes. Enciende las cerillas en la suela del zapato y coge la cuchara con el puño cerrado. A veces se queda parado, de pie, mirando un rincón de la casa, con los ojos entornados, y se tira unos pedos cantarines como los de nuestro padre." O sigui que l'esperit felinià està present. Jo tota l'estona que llegia aquest llibre tenia la sensació d'estar veient una nova pel·lícula de Fellini, amb cada cant, i a més amb aquesta transparència lingüística, amb aquesta senzillesa, aquesta lleugeresa i aquesta gràcia.
Això amb una mica de música Nino Rota ja ho tindríem, eh?
Totalment.
Seria l'acompanyament ideal.
Sí.
Per tant, que bé. Vols llegir-ne una altra?
Bueno, va, ja que m'ho permets.
No, és que has fet el gest, eh? No, aquí ja saps que tens la llibertat de fer-ho, però si no...
Bueno,
si en tenies algun de pensar.
Amb un to més greu, o que ho sembla, vaja. "Hace dos días era el primer domingo de noviembre. Había una niebla que se podía cortar con el cuchillo. Los árboles estaban blancos de escarcha y las calles y los campos parecían cubiertos de sábanas. Pero luego salió el sol y secó el universo y solamente las sombras permanecieron mojadas. Pinera, el campesino, estaba atando las parras con espartos que llevaba sujetos en la oreja. Mientras él trabajaba, yo le hablaba de la ciudad, de mi vida que ha durado un parpadeo y del miedo que me da la muerte. Entonces, de repente, cesaron los ruidos que hacía con las manos y oímos un gorrioncillo que cantaba a lo lejos. Y me dijo: ¿miedo? ¿Por qué? La muerte no es aburrida. Viene solo una vez."
Bona, és veritat. Sí, això, la ven una volta és no. Mare meva, jo no sé fins i tot a la Romanya quanta gent encara parla el romanyolo, eh? Perquè això també s'hauria de veure.
Exacte, això seria un tema per un altre programa. Però fixa't, a una de les guardes, bueno, a l'interior de la contracoberta hi ha una cita a l'Italo Calvino que diu que aquest llibre cada any que passa és més bonic i d'aquí a 100 anys tothom aprendrà el romanyol per llegir en versió original aquest poema.
O sigui, ja anem tard. No?
Sí, perquè Calvino, en el seu entusiasme,
anys...
era una mica... En fi, no l'han encertat el prop, però l'interès...
Bueno, ho diu als anys 80, i... ho diu als anys 80, sí. Per tant, encara tenim més o menys fins al 2080 per aprendre el romanyol.
Doncs ja està, deures d'estio, i des d'aquí demanem a Duolingo que l'incorpori també com a eina d'aprenentatge. Jo porto un llibre que en realitat en són uns quants, he fet trampa. És un llibre de llibres. L'altre dia pensava... És una sessió que a mi m'agrada molt quan ens trobem abans de l'estiu. I perquè defensem una cosa molt òbvia que sempre expliquem aquí, que és la literatura no és estacional, no és una cosa que tingui estacions i així, i no té res a veure amb el calendari, no? Les bones lectures. I és un llibre de Vicenç Pagès Jordà que es diu El llibre de l'any, és un almanac literari, aquest és el sobretítol, on, bàsicament, a partir de les quatre, o amb l'excusa de les quatre estacions, va fent, el Vicenç, ja ho sabeu, era un molt bon escriptor, però també era un grandíssim lector, no?, i un gran recomanador de títols. I, en conseqüència, aquí el que va fent és una recopilació de l'hivern, estiu, primavera, tardor, de diferents títols, que són, en molts casos, el que ara en diríem clàssics de la literatura, de tota condició, llengua i tradició literària i època, eh? És a dir, aquí es barreja una mica tot. Té els dibuixos d'en Joan Mateu, que són, amb ell va treballar conjuntament, vaja, un artista que a ell li agrada molt. Aquest és un llibre que m'agrada especialment perquè me'l va regalar ell, dient, escolta, no, perquè tinc la sensació, em deia, això va sortir a la butxaca fa 15 anys o així, tinc la sensació, quan hi havia l'Eugènia Brogi i l'Anna Soldevila, que va quedar una mica de passar desapercebut, no?, com a text, el podeu, suposo, que trobar. Es diu El llibre de l'any, comença amb un hivern també amb Calvino, no?, Si una nit d'hivern un viatger, és a dir, cada pàgina té una recomanació, no?, i ara, després segueix amb les epifanies de Joyce, les diferents epifanies, encarnades en diferents títols, no?, el fragment que abans llegia pertany a una recomanació de Cortázar i d'aquesta idea del Caps Union. He anat a buscar l'estiu, quins títols hi apareixen, no?, hi ha El turista accidental de Dan Tyler, Tendre és la nit de Scott Fitzgerald, hi ha El Ferragosto de Sicília amb El gató Pardo, és a dir, hi ha un munt de títols que jo crec que explicats per ell tenen molta gràcia, sobretot perquè no és mai previsible una recomanació amb Vicenç Pagès Jordà. El títol que tria no està explicat com ho trobaries a cap Wikipedia, no? Fa una recomanació, Borja, per exemple, vaig pensar en tu, de l'Ulisses, quan parla de les epifanies joicianes, no? I parla d'un moment que parla de l'Ulisses, molta gent l'abandona o diu, no he pogut passar a la pàgina 30 i tal, diu, és que l'error és potser començar pel principi un llibre que ell escrivia fins i tot simultàniament diferents capítols, no? Per tant, salteu-vos aquesta part i aneu, i llavors sempre en cada títol procura anar a buscar, no?, un element, diu, aquest moment en què Leopold Bloom es mira amb una dona i pensa que està mirant, i a partir d'aquí, és a dir, i ho fa més una vegada, eh? Agafa un títol i et recomana una porta d'entrada tal vegada no tan òbvia, no?, i diferent de les que estem acostumats. És un d'aquells almanacs que no té, és a dir, que no és un calendari infinit o perpetu, no sé com en diem d'això, no?, que no cal que sigui el 1984 o el 2025, sinó que en qualsevol moment de l'any el podem recuperar. Per tant, és un llibre de lector, del lector lúcid que va ser Vicenç Pagès Jordà, i que es pot trobar, jo crec que si el busqueu, aquest almanac literari. L'any passat, malauradament aquest estiu farà un any, no?, que van sortir, en fi, molts records de títols que ha escrit, i les seves biografies a vegades també el vaig trobar a faltar, i per això també, i per aquest punt estacional però infinit, el volia rescatar.
Adesso che non c'è più, non fanno che parlare bene di Babalù.
Babalù sta sul cruscotto, Babalù sta sopra al piatto. Babalù sta in tribunale, appeso al collo del piede piatto. Babalù sta nel mio cuore, anche il mio cervello è pieno zeppo. Babalù,
vanno ammazzare tutti gli abitanti della città.
Som-hi, amb Babalù i Mannarino, Alessandro Mannarino. Mannarino, nom d'art, un cantant romà ben interessant que sempre aprofito qualsevol excusa o sense excusa per recomanar. I de recomanacions va la cosa avui. Jordi Puntí ens ha portat abans ens ha portat a São Paulo a descobrir unes quantes cultures, sobretot la boliviana, i ara tu mateix.
Que... Ara semblarà que ens ho havíem preparat.
Home, sempre ho preparem.
Perquè, no, però que ens ho havíem preparat molt, que aquesta setmana ens hem estat trucant i en què portaràs tu, què faràs tu, de què, perquè l'altre llibre que porto es diu Contra la nostàlgia, de la Maria Canelles Trabal, que és una novel·la que va sortir el setembre passat, per tant, és d'aquesta temporada, i que jo crec que en el seu moment sí que se'n va parlar una mica, vosaltres li vau dedicar un irradiador,
sí,
pel que
sí,
recordo, però després tinc la sensació que potser no ha merescut l'atenció que té i que es mereix, no? I és una, per mi és una, també és una novel·la, per cert, Contra la mare. Es podria dir, és una cosa que es diu contra la nostàlgia, però es podria dir contra la mare. També es podria dir dones soles, que és un altre dels temes. Perquè abans tu parlaves de la, diguem-ne, de l'admiració de la Nothomb, tu vull dir la Dolve, perquè clar, estic senyalant aquí, però els oients no ho veuen.
A ràdio visual.
No, càmera. Que parlaves de l'admiració pel pare, però jo crec que és un tema més literari, l'animadversió per les mares, no? I que surt molt més sovint. I en aquest cas, a més, hi ha una mare, que és una mare molt devota, molt religiosa, de família burgesa de Sabadell, i aquesta filla, que és la narradora, que un dia decideix fugir, un dia de molt jove, no? Hi ha hagut dos episodis a la seva vida importants que ens els explicarà, jo ara no els detallaré, i decideix fugir, que és un altre tema que crec que últimament es dona bastant en català, perquè es pensava, llegint-lo, pensava en la Pazos, en l'Anna Pazos, sí. I el Metal Nervi, o pensava en Fugir és el més vell que teníem, de la Marta Marindomi, no? Aquesta idea de marxar, però que el marxar no és només marxar, sinó que significa fugir i significa deixar anar una inquietud que és estar lluny d'algú que no t'agrada, no? I bé, el que fa contra la nostàlgia és precisament un al·legat contra la nostàlgia a partir dels records, que és una cosa molt perillosa i que jo crec que la narradora se'n surt molt bé, explica la història d'aquesta mare i d'ella i de dues germanes més que no se'n van anar, que es van quedar, a partir del moment en què la mare mor, que és un altre punt de partida habitual, no? La mare mor, ella fa més de mitja vida, molt més de mitja vida que viu fora, primer a Londres, després com a professora als Estats Units en una universitat, i aleshores quan la mare ha mort, torna, i en el viatge de tornada va com recapitulant, va recordant-nos tot allò que la va fer marxar, però també una mica aquesta sensació d'haver deixat enrere unes germanes amb les quals doncs havia tingut una relació quan era petita, que li fa pensar en la novel·la Amb donetes de la Louise May Alcott, i de fet la utilitza més d'un cop, i per tant doncs hi ha tota una reconstrucció d'un món passat que és molt atractiva, que crec que a més que està molt molt ben escrita, que hi ha un estil molt volgut fragmentari de buscar, d'entrar per la història per llocs molt diferents, amb recursos, jo penso, postmoderns, de fer llistes, d'intentar doncs agafar monòlegs, no? Ella s'imagina els monòlegs, s'imagina, jo crec que s'imagina, els monòlegs de la mare amb les filles, que són uns monòlegs molt feridors, molt durs, no? I amb tot això doncs va confeccionant un món que em sembla extraordinari.
Molt bé, doncs escolta'm, com tu has dit, reivindicada queda, i des d'aquí també convidem a buscar-la i a recuperar-la a la gent que no l'hagi conegut, perquè certament és d'aquests títols que ens ha deparat l'any o el curs lector, que val la pena de repescar. Anna, tu quin... No el veig perquè el tinc al revés.
Porto ja, un llibre que em va arribar a les mans per absolut atzar, d'aquestes nits insomnes, que es diu Corrientes Subterrànies, una història de Berlín, de Kirsty Bell. Ella és una autora anglesa i nord-americana, de fet, amb doble nacionalitat, que viu a Berlín. Em va cridar l'atenció, i per això vaig córrer a la llibreria, com se la presentava, no? És una novel·la... Bé, és una novel·la, és una no ficció, bé, un calaix de sastre de moltes coses, que comença a partir del fet que la Kirsty Bell, a casa seva, té hi apareixen unes goteres i unes humitats terribles. Això en paral·lel al fet que el seu matrimoni fa aigües.
Això que ja sembla... tenim la imatge fixada aquí,
I això, que sembla una broma, no ho és, sinó que resulta un pretext per explorar tot allò que una mica com insinua el títol, està a la... A la a, no, no és a la superfície, no es veu, és en allò subterrani de Berlín. Per tant, aixeca una certa història de Berlín a partir de fixar-se en el seu edifici i tot al voltant, que hi ha un canal on, per exemple, doncs va aparèixer mort a Rosa Luxemburg, i es fixa en l'urbanisme a un nivell de detall increïble, en com ha funcionat, com s'ha planificat l'urbanisme de Berlín, com les aigües subterrànies a Berlín sempre han estat un problema, com això metafòricament ho utilitza també per la veta, diguem-ne, emocional de tot allò reprimit, tant la seva relació, que tampoc se n'ocupa tant, del seu matrimoni, com a nivell, diguéssim, comunitari, doncs, amb l'ascens del nazisme, amb la relació amb la memòria col·lectiva i tot això, no? I aleshores, clar, és un llibre amb moltíssima... És a dir, moltíssima investigació, perquè ella es dedica a això, a buscar tot el que han dit, és a dir, Walter Benjamin, Joseph Roth, tota una colla de personatges, escriptors, intel·lectuals, sobre Berlín, sobre aquesta idea de les aigües de Berlín, i alhora intentar desxifrar què passa en pocs metres del seu edifici als voltants, no? Per exemple, és a dir, si troben coses molt curioses, i per tant per això dic que en certa manera és un calaix de sastre, en què hi ha molta reflexió al voltant de, agafant l'ítem aquest de l'aigua subterrània, no? Però per exemple, ell explica doncs que Berlín diu no va rebre el nom per l'os que més tard adoptaria com a mascota, sinó diu en castellà, perquè és la traducció que existeix, Errata Naturae, diu per la paraula eslava ciénaga, verlo. És aquesta paraula, no?
Sí, i si no ens ho creiem, eh?
Sí,
no,
perla, de tota la vida. I diu... I aquesta paraula...
És així, Xènia? Tu tens alguna cosa a dir?
No, en rus no, però hi ha altres llengües eslaves, em sona.
Ciénaga, verlo. No, en fi, i parla, per exemple, doncs com aquesta paraula és una doble font de vergonya, d'una banda per l'admissió de les arrels eslaves de Berlín, però per l'altre també per aquest sentit com metafòric, no? de la ciénaga és una cosa hedionda, densa, esconde immundícia. Bé, la reflexió és superinteressant i va passant doncs diferents etapes, amb diferents personatges intel·lectuals. És molt curiós també doncs moments en què explica els anteriors habitants i reconstrueix la vida d'aquestes famílies que van viure en el seu mateix edifici, el que van fer durant el nazisme, com n'hi havia alguns que ja al segle XIX es queixaven d'humitats. Acaba sent com bastant curiós i em sembla alhora una exploració diferent de Berlín, una altra manera d'aproximar-se a la ciutat. Em va picar en la curiositat del llibre, que vaig començar a mirar crítiques literàries, i vaig trobar una, crec que era el New York Times, que li criticaven justament una cosa que a mi em va semblar divertida, que és que també entre les moltes coses que apel·la per urbanístiques, artístiques, intel·lectuals, culturals, econòmiques, de tota mena, per reconstruir aquest Berlín sobre el plano, doncs hi ha el Feng Shui, no? I com, perquè el Feng Shui és un, també et diu on és millor i com edificar una casa, pel que sembla. Això en algunes ressenyes se li criticava i a mi em sembla potser de les parts com més divertides.
És més una virtut.
Exacte, més curioses, no? Que amaga el llibre, perquè justament, diguéssim, s'aproxima a Berlín des de tots els angles possibles.
Que bé. Corrientes, per tant, subterrànies, una visió de Berlín. Una altra visió de Berlín, de l'actual, gentrificada i habitada per expats, ens la dona Vincenzo Latroni, en una novel·la també molt recomanable, és Les Perfeccions, i està en Anagrama, amb traducció de Nick Garcia, i és el Berlín hipster, i en fi, que podria ser Berlín o tantes altres ciutats, també la capital catalana, diguem-ne, però que està molt ben escrita, té molta crítica. Borja, te'n vas a Berlín?
No, jo ara trenco aquesta continuïtat màgica que fins ara havíem anat teixint. A veure, per celebrar dues coses. Jo volia recomanar també, ara mira, porto un assagista teòric crític, que és René Girard. Aquí ha anat sortint alguna vegada, però ara s'havien juntat dues coses en els últims parell d'anys. Una és que fa un parell d'anys Fragmenta va a publicar-ne la primera traducció d'alguna cosa seva en català, com és Veig caure Satanàs com el llamp, o Satanàs caure com el llamp, no recordo exactament el títol, que no és potser la seva obra més coneguda, que no és potser la seva més important, és absolutament fascinant, bàsicament perquè si coneixeu Girard, sabeu que la seva gran aportació intel·lectual, o potser una de les més importants, diria que la... és tota aquesta qüestió de la teoria mimètica que ell va desplegant i traslladant a diversos aspectes, tant de la teoria literària o de la crítica literària com de l'exègesi bíblica. En el cas del text que va publicar Fragmenta, òbviament tenia a veure amb aquesta aplicació, diguem-ne, pràctica de la seva teoria o de la seva manera o el seu marc de lectura a la representació de la violència en la Bíblia. hi havia una qüestió molt interessant que ensenya allà Girard, que és que així com el mite presenta la violència o les víctimes de la violència com a culpables, diu, la Bíblia les presenta com a innocents, no? I en aquest canvi ell introdueix tota aquesta qüestió de la teoria mimètica. Dic, hi havia aquesta qüestió del Girard traduït al català, però és que ara justament Anagrama, que és qui l'havia anat traduint, introduint en el nostre sistema cultural, en reeditarà dos dels seus textos també més importants, que feia temps que estaven descatalogats, que són La violència i el sagrat i Mentida romàntica i veritat novel·lesca, que és el meu primer Girard, el primer que vaig llegir quan estudia teoria literària, que justament és un llibre que em segueix fascinant, que tots els que llegeu...
Com has dit el títol, perdó?
En castellà seria Mentira romàntica i verdad novel·lesca, que és el que ara Anagrama, en la col·lecció de compactes, reedita, que aquí ja ha sortit, i que urgeixo i recomano a tothom que li interessi tant Girard com la literatura i la crítica literària a llegir-lo. Bàsicament perquè planteja una qüestió primer fascinant, que és la idea de que la mentida romàntica és aquella que ens fa creure que l'estructura del desig és un subjecte que desitja un objecte, no? Que vol l'èxit o tal objecte màgic o tal posició de poder o tal objecte d'amor. I el que diu que revela, no?, la novel·la des d'aquesta novel·la és que sempre hi ha un tercer en discòrdia, és a dir, que aquest desig sempre és triangular i que un aprèn a desitjar imitant, i aquí hi ha l'element de la teoria mimètica, imitant el desig d'un altre. És a dir, el Quixot esdevé el Quixot no perquè vulgui allò que creu que vol, sinó perquè està desitjant i ha après a desitjar a través de la seva mímesi amb Tirant-lo Blanc. Llavors, a partir d'aquí, Girard repassa això, des del Quixot fins a Proust, tota una sèrie de grans novel·listes, principalment del XIX, i principis del 20, des d'aquesta idea de la teoria mimètica, i la va desplegar, la va matisant, van tenir una miqueta com funciona la relació entre el desitjant i el limitat, no? El que li modela aquest desig, si s'apropen, si no, clar, aquí Dostoievski, doncs, és un dels camps de treball més importants de Girard en aquest sentit, i és un llibre absolutament deliciós, insisteixo, que us portarà a llegir tots aquests autors que van des de Cervantes fins a Proust, d'una manera nova, i alhora crec que és una de les millors introduccions pel Girard, diguem-ne, crític o lector de literatura. Si us interessa la part més antropològica o la part més exegètica, llavors també teniu La violència i el sagrat, on analitza tota aquesta qüestió, el mite sacrificial, o el que va publicar Fragmenta fa un parell d'anys sobre la violència a la Bíblia. En fi, a mi Girard em fascina, tot ell és un món, i ara que teniu circulant aquests tres volums, doncs és una molt bona excusa també per entrar-hi.
L'Igor em va dir: si vols quedar demà, potser podríem anar a banyar-nos a Premià. Però no podem fer el boig, haurem de vigilar, que es veu que l'Igor diu que hi ha garotes a Premià.
No hi posis el peu, no hi posis la mà. No veus que si no vas en compte et pots punxar? Aquests equinoderms no són pas de fiar. Garotes són garotes, les garotes de Premià.
No les busqueu pas, no hi ha garotes a Premià de Mar. Forma part del joc, com tantes bones cançons del Poni Pissador. I a Can Adolf Beltrà no sé si hi ha garotes, però si hi ha bons llibres, això en som conscients. Cada setmana en som conscients.
Sí.
I aquest és?
Aquest és Apòcrifs, de Karel Čapek, crec que ho pronuncio bé. És aquest autor, que n'hem de dir txec, txecoslovac, no? Més conegut sobretot com a escriptor de ciència-ficció, també com a primer difusor de la paraula robot. Bé, aquí Apòcrifs és una trentena, o no arriba a una trentena, de relats, això, apòcrifs, des de Prometeu fins a Napoleó, passant per les coves de la prehistòria, la Grècia dels herois, dels filòsofs, la Roma dels legionaris, etc, etc, etc. I aquest llibre de Stefan Zweig, no?, dels moments estel·lars de la història de la humanitat, doncs aquí podríem conèixer una mica la rebotiga d'aquests moments estel·lars, i aprendríem, doncs, que, per exemple, no hi ha grans homes pels seus criats, o no hi ha herois pels seus subordinats, i, per exemple, doncs, que li diguin a Tersites, que és un dels aqueus acampats a les envistes de Troia, que passen els anys, els soldats es floreixen, i Tersites, que diu que amb ell no li ha de fer safrets, doncs deixa els capdills com si fossin autèntics draps bruts, per exemple Aquiles, no? Aquí presenta com un patimetre mucós i consentit a més d'un fatxenda. Hi ha un anacronisme divertit, que aquest cal atribuir-lo a l'autor, no? Perquè el mateix Tersites es presenta com un autèntic grec de l'antiguitat. No, i després també hi ha una clocadeta d'ull, crec que em sembla que s'ha d'atribuir a la Montse Tutusaus, que és la traductora, perquè també en un cert moment Tersites diu: vivim un moment històric, ens hi va l'honor de la nostra Èlada, tot el món ens mira, i què fa el senyor heroi? Ronceja a la tenda i diu que no combatrà més. Bé, això del tot el món ens mira, potser sí, em sona, no?
Té ressalt d'èpics, també. Això mateix.
Té formes diverses, cada apòcrif és
de son pare i de sa mare,
sí. Això mateix, no n'hi ha que són converses, n'hi ha que són diàlegs, n'hi ha que a vegades s'envolen cap al tractat filosòfic, fins i tot. Hi ha una visió molt crua del que és la política real, a vegades de la raó d'estat, per exemple, i amb això, si voleu, acabo, no? Hi ha una peça que per mi és de les millors sobre el judici de Jesús, on sentim els arguments d'Anàs i Caifàs, dos dels membres del Sanedrí, i, per exemple, Anàs diu que Jesús era molt noble i tenia molta raó amb les coses que es deia, però es va equivocar amb la tàctica. Per exemple, es va equivocar fent miracles. Diu, és evident que no es pot ajudar tothom, i és clar, els que es queden sense miracle s'empipen. Que això és ben bé les coses com són o com, sí, sí. O com serien. No? M'ha fet pensar, per exemple, en un acudit del Jaume Peric, que deia, em sembla que santament, no, que com és allò de, en el país dels cecs, el borni no només no és el rei, sinó que estaria a la presó. I diguéssim que Chapek va una miqueta per aquí. Sí, sí. O, per exemple, Caifàs, que diu, quan li diu, home, però això és una barbaritat, no?, de matar Jesús o d'entregar-lo als romans, diu, mira, si s'ha fet justícia, perfecta, i si s'ha comès una injustícia, llavors la culpa és dels romans, i nosaltres un dia els ho podrem sumar al compte. I acabo amb una cosa que també pot resultar perfectament d'actualitat, no?, i és en aquest cas un capítol sobre un filòsof atenenc que fa una gira per Beòcia, etc., no?, i que ningú li fa gaire cas perquè és temps d'eleccions. I diu, bé, en moments així, per la saviesa no hi ha temps, bé, ni per la saviesa ni per la sensatesa. Les eleccions són una ocasió per l'astúcia. Bé, són coses escrites al primer terç del segle XX, però podria ser escrit al
totalment,
segle XXI.
Totalment, ho diràs.
Del Chapek, recomano també, perquè l'he acabat de llegir, L'any del jardiner, que ha sortit en angle, i que és molt divertit, perquè és justament això, L'any del jardiner, per mesos, el que toca, i amb el que toca fer, o el que toca esperar, i amb molta, molta ironia i sentit de l'humor, que de vegades potser la gent que té més present el Chapek de la Guerra de les Salamandres no hi pensa, no? I és molt divertit.
Té molta conya, sí, sí.
Bueno, renovada vida, Chapek en català, ho celebrem molt. Xènia.
Doncs jo ara agafo el llibre que tenia abans,
sí,
a les mans.
Ara no l'has canviat.
Que és Visions infernals, de Max Jacob. Bueno, pel temps, pel canvi climàtic, és un llibre adequat, no? Visions infernals.
Sí, sí.
De Max Jacob, amb traducció d'Enric Casasses. La veritat és que aquesta parella, Jacob i Casasses, és molt interessant. La combinació de les visions oníriques de Max Jacob, no?, que és un dels poetes d'avantguardes francesos més interessants, no?, de principis del segle XX, i el català suculent i sorneguer de l'Enric Casasses. Aquesta combinació és un còctel exquisit per mi. Hi ha moltes vegades que he anat mirant l'original i la traducció, m'he trobat unes tries lèxiques molt agosarades per part del Casasses, però penso que en qualsevol cas és infinitament millor un Max Jacob que faci gust de Casasses que no pas un Max Jacob que no faci gust de res. Per tant, celebro aquesta traducció. Són poemes en prosa, curtets, que tenen una combinació curiosa de imatges surrealistes, a vegades, o en tot cas imatges d'un visionari, molt denses, i alhora una gran simplicitat sintàctica, fins i tot lèxica. I bé, en llegiré un d'aquests poemes on surt Napoleó, precisament, que es veu que també és un dels protagonistes del Chapek, no? Doncs, doncs bé, un dels poemes en prosa de les Visions infernals de Max Jacob, que es diu El forat del pany. Em diuen que la bellesa més gran de l'univers és a l'habitació del costat. Ah, acostar-me al forat del pany. Però hi estan celebrant una bacanal. L'habitació és plena de fascinerosos i davant del forat del pany, encamallat en una cadira, Napoleó sorneguer fuma en pipa. No veuré què hi ha darrere la porta, però ho presento. Ah, que aquesta porta no s'obri mai. M'encanta el final, no? Aquest desig que la porta sí. no s'obri mai per seguir pressentint, i la imatge de Napoleó sorneguer fumant amb pipa, encamallat, aquí és una d'aquestes paraules que tinc subratllades, molt ben triada, no? En francès, a califourchon, que també és molt bonic, i en català, encamallat en una cadira. M'ha fet riure molt.
Bona traducció, aquest del Casasses, eh?
Sí, molt, esplèndida. I cadascuna d'aquestes visions infernals que a vegades ens fan pensar en William Blake i a vegades ens fan pensar més aviat amb quadres de Picasso, no? De qui era molt amic Max Jacob, doncs cadascuna ofereix una petita sorpresa, i a vegades són més tenebroses, a vegades són més còmiques, com la que he llegit ara, però sempre sorprenen.
Som-hi, que avui donem la benvinguda a l'estiu. El Jordi se'l passarà anant entre piscines benestants, com el conte de John Cheever, no? M'imagino.
Sí, el tinc aquí. Mira, era un dels llibres que portava de reserva, però ja que em dones l'oportunitat, el deixo caure. La nova edició que n'ha fet Cal Carrer, del conte El nedador, de John Cheever, traduït per l'Ester Tallada, que el vaig llegir potser fa 30 anys, i va ser la meva porta d'entrada a Cheever. Després vaig anar-ho llegint tot. I veig que hi ha un segon conte que també és molt, molt conegut de Cheever, que és La ràdio enorme. I res, jo crec que qui no hagi llegit mai Cheever, que agafi El nedador, que no s'esperi trobar-hi un relat refrescant.
Exacte.
Però és igual, que hi entri. I que, si pot ser, el llegeixi amb un whisky a la mà. Mira.
Exacte. I en acabat, que torni a mirar Mad Men, que entendrà unes quantes
Exacte.
Coses. Jordi Puntí, moltes gràcies per tot. Molt bon estiu.
Igualment, que vagi molt bé.
Anna Vallbona, que vagi bé. Borja Bagunyà.
Bon estiu.
Adolf Beltrán, igualment.
Bon estiu.
Xeni Deconova.
Bon estiu.
Rosa Silloé, Dolors Joanola i un servidor David Guzmán. Molt bon estiu. Molts llibres a la tauleta de nit, a la piscina, a la platja, a la muntanya, on vulgueu. Tot l'any, les quatre estacions, avui particularment, com sempre, hem mirat de nodrir-vos unes quantes lectures més, espero que siguin profitoses, i ens retrobem, si tot va bé, a finals d'agost, a principis de setembre, mai no recordo la data exacta, però no importa, perquè som al juliol i tenim el cervell fos, que és el que toca. Ens retrobem d'aquí molt poc. Fins ben aviat, que vagi molt bé. Yeah.